A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs ara fa 15 dies, si no recordo malament, estàvem de visita a l'abocador de la Vall de Joan, on l'àrea metropolitana de Barcelona doncs, presentava aquesta finalització de l'operació de clausura i segellament que en principi ha de permetre una millora amb el temps, segons se'ns va explicar. No només a l'entorn de l'abocador, sinó a tot l'entorn del Garraf. Nosaltres vam anar amb aquesta visita perquè uns dies abans doncs, havíem vist un estudi que està publicat també a la pàgina web de la MB, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per analitzar les causes dolors a la surgència de la Falconera encaminat a minimitzar el seu impacte al poble de Garraf. Aquest és el títol de l'estudi, i d'aquest estudi hi ha unes conclusions potents, per dir-ho d'aquesta manera, unes concloents. I ens van cridar molt l'atenció. Ens vam posar en contacte amb ells i ens van dir, bé, hi ha aquest tancament primer, aquest acte que es farà a l'abocador, assistim-hi, I després en parlem. Vam anar i de tota manera doncs bé, queden dubtes sobre què passa a partir d'aquí i sobre quin és el paper que aquest estudi que es va fer abans de que conclués aquest tancament deixen tot plegat. I si els veïns de Garraf, els veïns del poble de Garraf, que són els veïns que senten aquestes olors, doncs se'n podran beneficiar en el futur d'aquest tancament. Per això estem ara mateix en contacte amb el senyor Joan Solà, que és director de Geoservei, Projectes i Gestió Ambiental, que és l'empresa que ha portat a terme l'informe diguem que dona resposta a què està passant amb les olors, amb els lixiviats i en tot plegat. L'informe, diguem, entenem, més complet que s'ha fet sobre doncs, els residus que surten dels residus que es van abocar en el seu dia a la Vall de Joan. Senyor Joan Solà, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si ho he explicat correctament. Varen fer vostès un informe molt complet sobre aquestes olors, sobre l'origen d'aquestes olors, i d'aquí se'n van extreure unes conclusions que van molt més enllà de les olors.
Sí, de fet és cert. És cert que el títol del treball és el que heu citat i de fet és el motiu pel qual se'ns va fer aquest primer encàrrec, vaja. L'únic que en el moment que se'ns planteja fer un treball sobre l'origen de les olors en un lloc concret, en aquest cas la Falconera, i sobre possibles solucions, el que fem és dir a l'àrea metropolitana que no podem centrar-nos exclusivament en un punt en el qual ara tenim un problema, sinó que hem d'anar a un àmbit més gran i, per tant, hem de conèixer el possible origen i, per tant, determinar si aquestes olors poden provenir, com finalment provenen, de l'abocador, de quina manera s'han desplaçat, o sigui, hem de fer un reconeixement, un estudi molt més global o regional que no pas el que el títol ens portaria a pensar. Arrel d'això, el que fem és una proposta d'estudi hidrogeològic que agafa des del sector de l'abocador fins a les surgències a mar i agafa un àmbit molt més gran del massís per tal de que aquella informació que es pugui generar de nou, que en aquest cas per sort s'ha generat nou coneixement perquè hi ha hagut mitjans per fer-ho, ens pugui donar més llum relacionat al problema que tenim i per tant si s'ha de proposar algun tipus de solució en el cas de la falconera o altres problemes que es detectin, doncs que es pugui fer amb el màxim de coneixement de causa. Per tant, és correcte el que heu dit, és més ampli que el que heu dit i, per tant, és bo poder explicar que el títol és més curt que no pas el guió i el treball efectuat durant aquests 2 anys pràcticament de feina.
És el primer aspecte, és a dir, ens va cridar l'atenció que amb un títol molt concret s'havia arribat doncs, a unes conclusions bastant més importants que el títol de les olors. I també entenc que s'ha de destriar, per una banda, aquest informe respecte de les operacions que fa anys que ja portava a terme l'àrea metropolitana de Barcelona per tancar i per fer, doncs, per impermeabilitzar tot el que és la coberta, per extreure els gasos i els lixiviats d'allà. És a dir, això l'àrea metropolitana ja ho estava fent i era un projecte que es va portar, doncs, es va presentar la seva finalització fa un parell de setmanes. I en paral·lel s'ha fet, ara en aquests últims 2 anys, doncs s'ha fet un estudi que ens explica allò que més d'un sospitava però que estava passant, però que s'ha, diguem, ara amb dades empíriques, amb ciència, s'ha pogut certificar allò que en bona part es pensava.
Sí, i de fet, nosaltres quan se'ns fa aquest encàrrec, que és un moment en el qual l'àrea ja estava fent treballs de segellat, diguéssim, de la part superficial del dipòsit, perquè, entre altres coses, la normativa així ho preveu. O sigui, quan un dipòsit acaba la seva vida útil, hi ha tot un protocol per acabar d'impermeabilitzar en superfície. Per què? Perquè el dipòsit en si mateix conté aigua o humitat que ha acabat venint en el segon dels residus que es van anar depositant i durant el període que es treballava, que no estava totalment impermeabilitzat i que al final el que s'ha de fer és evitar que per superfície entri més aigua, que pugui generar lixiviats i, per tant, amb un procés llarg en el temps d'anys, els lixiviats que genera dintre del dipòsit vagin minvant a mesura que van sortint o es van explotant i, per tant, que al cap dels anys aquell lloc acabi quedant doncs, com un lloc, per entendre'ns, inert. Llavors, en paral·lel a què s'estaven fent aquestes tasques, que legalment pertocava i normativament pertocava, a l'haver-hi problemes que afectaven doncs, a certs veïns, en aquest cas doncs, propers a la Falconera, al propi poble de Garraf, o podia haver-hi problemes d'afectació a punts d'aigua subterrània d'altres àmbits, se'ns fa aquest encàrrec. I aquest encàrrec, de fet, el que fa és treballar amb el que seria el que podríem dir les ciències de l'aigua, estem treballant en aspectes més d'hidrogeologia, de com l'aigua circula a través del medi terrestre. Aquí hem pogut també fer feines més relacionades amb la geologia i hem pogut fer alguns piezòmetres o alguns sondatges, hem pogut fer prospecció, en aquest cas geofísica, i també hi ha hagut treballs relacionats amb el tema més atmosfèric i pluviomètric. Per tant, ha agafat tots aquells àmbits de coneixement que requereix un estudi hidrogeològic específic i alhora ha fet que GeoServei no som els únics, sí que som els autors i els caps visibles d'una feina molt important, però hem comptat doncs, amb tota una sèrie d'equip especialitzat, per tant nosaltres hem set els coordinadors d'una sèrie de gent molt més experta en alguns camps que no pas inclús nosaltres, com són el propi laboratori de l'àrea metropolitana que ha fet analítiques d'algun tipus físico-químic més o menys general, que són els que fan habitualment. Hem comptat amb la col·laboració de 2 grups d'investigació de la Universitat de Barcelona, un dedicat a isòtops estables que ens han ajudat a tenir més clar la connexió que hi pot haver entre el dipòsit i àrees allunyades, un altre grup també d'investigació de la Universitat de Barcelona, expert en microbiologia d'aigües relacionades amb la salut, que també han pogut aportar el seu criteri. També ha treballat des del Consell Superior d'Investigacions Científiques al laboratori d'espectrometria de masses per al que fa a contaminants orgànics, que són alguns dels contaminants que són clarament indicadors d'un font, com ara pot ser un dipòsit, i també, entre altres, doncs, hi ha col·laborat doncs, la Federació Catalana d'Espeleologia en tema de gasos, les empreses que ja estaven fent el propi tancament o segellat de l'abocador, empreses addicionals que ens han facilitat equips de bombament, o sigui, tot un grup de gent i d'equips que ha confluït en el resultat d'aquest final, que és el que vosaltres heu vist en el document, que a més és públic a la pàgina web de l'àrea metropolitana.
Un document que, entre les seves conclusions, i si us sembla, podem anar repassant alguns dels aspectes que més criden l'atenció. D'entrada, una cosa bàsica que no perquè no s'hagi dit en el passat, doncs és una evidència. Diu el document, l'emplaçament de l'abocador a la Vall de Joan és el més desfavorable de tots els que es podien decidir. Això ja ens dona una explicació dels problemes que d'esos guisos vienen estos lodos, no? És a dir, d'on venim, doncs es va triar el pitjor lloc en el pitjor escenari.
Clar, de fet, estem dient en el fons, és una conclusió que no deixa de ser una obvietat.
Una obvietat.
Sí, perquè, esclar, l'abocador aquest data doncs, dels anys 70 del segle passat, el seu origen. Els anys 90 del segle passat, en aquell moment, el que era l'Agència de Residus, o la Generalitat, vaja, però a través de l'agència, van elaborar una normativa de com havien de ser els emplaçaments per instal·lar abocadors de diferent tipus, tant diners com pot ser residus de la construcció, com residus urbans o inclús d'especials. I en aquesta normativa, que esclar, és de l'any 97, ja es fixa que hi ha una sèrie d'emplaçaments que quedarien vetats, entre cometes, per instal·lar un abocador, un dels quals és una zona carstificada amb elevada permeabilitat. Per tant, el lloc que es va triar en el seu moment des del punt de vista visual, com que queda molt arraconat, podia ser molt interessant, però des del punt de vista geològic no ho era, malgrat que hi hagués uns estudis que en el seu dia minimitzessin probablement el possible afecció. Però és cert que el que estem dient és una cosa que ara mateix no podria passar ni aquí a Catalunya ni segurament en bona part del món més civilitzat, que és posar un abocador sobre un massís calcari.
Sí,
per tant, és la part més òbvia, diguéssim, sí, de les conclusions. Però bé, poder cridar l'atenció, però és així.
És així. De fet, una de les coses que crida l'atenció quan fa 15 dies es presentava la clausura d'aquesta actuació, es deia que el que s'està fent aquí no es fa enlloc més d'Europa perquè no hi ha experiències de dipòsits en massissos calcaris o massissos que siguin com el Garraf. Per tant, doncs, sens dubte, és un... Anava a dir, tenim un trist rècord aquí al Garraf. Més enllà d'aquesta obvietat, hem començat parlant de lixiviats. Doncs per la gent que ens escolta, els lixiviats són doncs, aquelles... Per explicar-ho d'una manera que ens pugui entendre, i ens corregeix el senyor Solà quan ho consideri convenient. Són les aigües contaminants que surten de la compressió dels residus orgànics que hi ha en l'abocador i que es filtren cap al subsol. Aquests lixiviats que van a parar a les urgències interiors del massís i que acaben apareixent al riu subterrani de la Falconera. Llegim aquí perquè s'ha pogut calcular en un trànsit de poques hores, és a dir, que quan plou, que és quan es genera aquesta aigua, quan no estava impermeabilitzat, doncs al cap de poques hores doncs aquests lixiviats surten a la urgència submarina que hi ha doncs, a sota de la roca de la Falconera al Mediterrani. És més o menys correcte, això?
Sí, o sigui, és cert que el lixiviat, en definitiva, és aquella part líquida que de l'aigua continguda en el residu o que pugui entrar en el dipòsit acaba concentrant-se. És com si diguéssim estem fent un cafè, no estem passant l'aigua a través d'una matèria que incorporem part d'allò que conté, en aquest cas dels residus incorporaríem contaminants, que això pot, o aquest lixiviat va fluint verticalment fins al fons del vas de l'abocador. Si el vas de l'abocador està ben impermeabilitzat, a la part basal normalment hi ha tot un sistema de drenatge que fa que aquest lixiviat no s'infiltri cap al medi, sinó que el puguis recollir tu i el portis amb unes basses fora del dipòsit i d'allà puguis fer-ne el tractament oportú en la pròpia instal·lació o puguis portar-lo a tractar inclús en altres instal·lacions de tractament d'aigües residuals. No deixa de ser una aigua residual extremadament concentrada. Per tant, l'apartat exposada fins ara a l'exhibiat és aquest, és correcte. El fet de que la impermeabilització amb un material amb un massís càrstic sigui complexa i també perquè el fons del vas és relativament verticalitzat, perquè és una vall molt, molt encaixada. Les topografies que es tenen dels anys 70 abans que hi hagués el dipòsit parlen doncs d'un marge o s'observa un marge dret, diguéssim, molt, molt vertical, que fa que sigui difícil d'impermeabilitzar, fa que tinguem una impermeabilització segurament deficient, no sabem en quins àmbits, perquè això ara mateix no és visible, però fa que part d'aquest lixiviat pugui sortir cap a la base del dipòsit. Què passa quan arriba o depassa per sota el fons del dipòsit? Doncs que si té conductes prou ben connectats, aquest lixiviat es pot incorporar en un cert flux d'aigua subterrània i desplaçar-se a una certa distància. Quan parlem en el document que hi ha aquesta connexió tan directa entre el dipòsit i la falconera, és perquè el que és el conjunt del massís calcari, hi ha dues formes de desplaçar-se l'aigua subterrània. Una, a través de cavitats menys importants i que en moments de pluja forta i avinguda circulen de manera molt ràpida, i aquest cas seria el de la falconera, que existiria una connexió més o menys directa que en qüestió d'hores, màxim dos dies probablement, un lixiviat que estigui sortint en aquell moment de sota del dipòsit es pugui incorporar en un flux d'aigua motivat per una pluja i pugui arribar a la falconera. I l'altra és una circulació més lenta i a vegades inclús més fondària que fa que puguis tenir una contaminació més difusa. Per tant, de camí àgil o ràpid, pot ser que n'hi hagi algun altre, però especialment el de la falconera, i pot haver-hi un altre sistema doncs, de dispersar part d'aquest contaminant que pot arribar a altres àrees, però amb una velocitat molt més lenta i molt més d'acord amb el que seria una hidrogeologia d'un massís que no és calcari, com en aquest cas, o càrstic, com el que tenim.
I una altra qüestió que ens ha cridat l'atenció és que el mateix estudi apunta a que els mateixos lixiviats estarien fent que, diguem, que el forat del massís càrstic sigui cada cop més gran i, per tant, facilitar que encara es filtri més.
Sí, el que passa és que aquest aspecte sí que s'apunta, però és un aspecte en el qual sí que no hi hauria una experiència prèvia ni per part nostra ni en altres llocs del món. Per tant, el que es diu aquí és que amb la capacitat de dissolució que pot tenir l'exiviat pot haver afavorit que algunes connexions que poguessin ser més o menys lentes s'hagin tornat més ràpides, per entendre's, o s'hagin obert més. Però en aquest cas sí que, així com altres aspectes numèricament els podem avalar, aquest és més de percepció i de model hidrogeològic, no pas de quantificació, de saber exactament en quina magnitud això ha pogut arribar a passar.
Una altra qüestió que ens ha cridat molt l'atenció d'aquest estudi. S'han detectat, nosaltres estem al nucli de Sitges, estem a uns quants quilòmetres de l'abocador, el problema que tenen sobretot és el dels veïns de Garraf, que aquests sí que estan doncs, a tocar de la falconera, però aquí al nucli de Sitges, just on comença, diguem, el que seria el nucli urbà de Sitges, hi ha la surgència d'aigua dolç. I a la surgència d'aigua dolç es van fer una sèrie de... es van prendre mostres i es van detectar, llegim, impacte directe de lixiviats de l'abocador sobre sobre aigua dolç. És a dir, que ens arriba aquí el lixiviat.
Sí, de fet, el que s'ha fet en aquesta feina és, en primer lloc, primer es va fer un inventari de pressions o de possibles fonts de contaminació en el conjunt del massís per veure si les analítiques que es podien acabar fent en diferents punts d'aigua eren o no compatibles amb el dipòsit o podien ser compatibles amb algun altre tipus de pressió, perquè hem de pensar que el massís és gran i pot haver-hi altres pràctiques que puguin representar un risc. Hi ha les pedreres, un antic abocador de Sitges, o sigui, hi havia diferents fonts o possibles fonts de contaminació i, per tant, s'havia de ser capaç de discriminar a la mesura del possible la contribució de cada una de les fonts, perquè no podem, finalment, amb qualsevol tipus de feina, assignar de manera directa i taxativa una relació causa-efecte quan hi pot haver diferents causes, encara que al final l'efecte que tu estàs mesurant sigui dominantment, en aquest cas, doncs, de la pràctica de l'abocador. Dit aquesta part de feina de pressions prèvies que es va fer un inventari de punts d'aigua I, per tant, en el sector del massís, agafant una àrea molt àmplia, des de més al nord de l'abocador fins a la Franja Marina i fins Sitges i inclús una mica més al sud i cap a l'oest, es van inventariar tota una sèrie de punts, de pous, de fonts, per tal de poder fer una caracterització i un seguiment del que estava passant. De fet, no és fins que tu estàs fent un seguiment de tota una xarxa de control que tens una bona idea del que està passant i, per tant, quan tens una bona idea del que està passant, tens també més clar com acabar actuant. És un tema com quan una persona va al metge, li fan una sèrie de proves a partir d'uns indicis i a partir d'aquell diagnosi dels resultats de proves tens molt més clar quin és el motiu i com has d'anar a actuar. No? I en aquest cas ens trobem doncs, que hi ha punts de sortida a mar, com ara la sortida d'aigua dolç, en els quals sí s'ha detectat presència de contaminants que són compatibles amb la procedència de l'abocador. El nivell d'afectació dels diferents punts inventariats és divers. Hi ha una sèrie de punts que responen a un funcionament més superficial que no s'hi ha detectat afecció i llavors ja de la resta de punts, ja especialment la falconera, que és la que té la relació més directa o la connexió més directa amb l'abocador, que és la que de manera recurrent en els moments que hi ha episodis pluviomètrics pot arrossegar més quantitat de lixiviat o pot estar més afectat per lixiviat, i una altra sèrie de punts entre els quals el d'aigua dolç, que les concentracions són menors. No vol dir que no s'hi detectin, però que són menors. I això és així, és cert. Hi ha diferents punts amb graus d'afecció diferents. Però ara és el moment, en el moment que coneixes més bé el funcionament hidrogeològic, que també pots intentar doncs, veure quines són les mesures a emprendre en el dipòsit, més enllà del que ja s'ha fet fins ara d'impermeabilitzar, per tal de minimitzar la sortida de potencials contaminants i que arribin en aquests llocs on ja han estat ara mateix detectats. I és cert que ara mateix l'àrea metropolitana disposa d'una xarxa de control de punts propers al dipòsit, però també està fent control en punts més allunyats, entre els quals aquesta surgència d'aigua dolç, per tal de veure com evoluciona i com es pot correlacionar amb episodis pluviomètrics, per exemple, però també per veure si, i això és el que esperem que es comenci a notar en aquests anys immediats, que la impermeabilització que s'ha fet pugui afavorir una migració menor de lixiviats i que, per tant, les concentracions que es puguin anar detectant, inclús coincidint amb moments de pluges, puguin ser inferiors. No ho sabem, però ara tenim les eines i l'estructura com per conèixer-ho i, per tant, aquest seguiment és clau per poder anar avaluant si el resultat és l'esperar i, a més, per intentar corregir actuacions que podem parlar, si voleu, ara més endavant, que s'estan duent a terme en l'abocador, també per minimitzar la sortida de generació i sortida de lixiviats més enllà d'aquesta impermeabilització que ja està conclosa i, per tant, pluja que cau a sobre no entra al dipòsit, però sí que hi pot haver altres mecanismes perquè l'aigua pugui acabar fent moure lixiviats d'una altra forma, no? I això podem parlar-ne, si voleu, ara tot seguit.
Sí, i tant. De fet, ja per acabar, aquestes filtracions que van lluny, clar, ens ha cridat sobretot l'atenció que s'han detectat a la banda sud, a la banda d'Aigua Dolç, a la banda de Sitges, però en canvi a la banda més nord, a la banda que tocaria cap al terme de Castelldefels, doncs no se n'han trobat tant, és a dir, que pel comportament de les corrents internes fa que vagin més cap a una banda i menys cap a l'altra.
Bé, bueno, l'aigua subterrània, de fet, ara oblidem-nos de moment del contaminant, les aigües subterrànies a qualsevol aqüífer circulen com l'aigua superficial des dels punts més alts als punts més baixos. Llavors, hi ha alguns trets que condicionen aquest moviment. I en el cas del Garraf, el que ens trobem és que de nord-est cap a sud-oest, més o menys, tindríem una seqüència de materials, el nord-est, materials que, clar, sense veure una gràfica costa d'entendre, no? Però hi ha uns materials que són de baixa permeabilitat que es posen per sota en fondària d'alguns centenars de metres en el sector on tenim l'abocador i fa que pel propi cabossament de les capes hi ha unes discontinuïtats que ajudin a que el flux de manera general es produeixi de nord-est cap a sud-oest, més o menys. Llavors vol dir que cap al nord-oest o cap a la part interior del massís no hi hauria flux directe i el flux més abans és de descàrrega cap al sector marí. Això explicaria que en el que és la franja de costa, en alguna de les urgències que hi ha, es pugui detectar elements traça que siguin compatibles amb la procedència de l'abocador, el que seria la Falconera, que és la connexió més directa, i més aigües avall, fins a Sitges també. Probablement cap a l'est pot haver-hi algun pou que també pogués detectar puntualment aquest tipus de contaminant, però és cert que clarament cap a l'oest i cap al nord-oest tindríem que geomètricament aquesta aigua no hi podria circular. Per tant, ja és un tema de funcionament pròpiament de l'aqüífer, que al moment que tu incorpora part d'aquest contaminant, doncs hi ha direccions en les quals l'aigua ja no hi va i, per tant, en aquells sectors acabes no trobant-hi contaminant o acabes no trobant-hi inclús salinitat marina, perquè fins i tot a l'interior del massís hi ha pous profuns que hi ha salinitat que ha entrat des del sector marí, però a mesura que et vas introduint cap a l'interior del massís cada vegada és menor i arriba un punt en què aquesta afectació ja no hi és.
Fins ara hem parlat de lixiviats. Hi ha un segon factor de contaminació important a l'abocador, que són els gasos que afecten a bona part de les cavitats subterrànies que l'envolten. De fet, hi ha moltes d'aquestes coves i avencs que estan fins i tot clausurats a l'entrada, doncs perquè no hi ha oxigen, perquè aquests gasos se l'han menjat tot. Tot això també s'ha estudiat a l'estudi.
El tema de gasos s'ha treballat d'una manera menys aprofundida, perquè, de fet, l'objecte bàsic era el moviment, diguéssim, de l'aigua i amb els potencials contaminants, però és cert que quan tu infiltres aigua de pluja en un lloc, no hi passes per un sector que no estaria saturat fins que aquella gota d'aigua arriba a un nivell que, si per sota és impermeable, acabes saturant-ho. És com quan vas a la platja i fas un forat, tens un primer tram de sorra que estaria sec, cada vegada és més humit fins que arriba un punt que ja trobes al nivell de l'aigua. Un aqüífer càrstic, d'una altra manera, però es podria explicar d'aquesta manera. Per tant, els gasos es poden moure amb més facilitat en el que és el sector no saturat, la part de dalt. I si està carstificat o està fracturat, es belluguen amb més facilitat. El dipòsit, en aquest cas el dipòsit controlat, el dipòsit de la Vall de Joan, a banda de generar lixiviats, també genera gasos com qualsevol altre dipòsit. Llavors, al moment que està impermeabilitzat en superfície, no hi ha una sortida natural en aquell sector de gasos, tot i que hi ha tot un sistema de pous de bombament que s'està fent extracció de gasos i que es va renovant i es va ampliant en aquells sectors en els quals, pels controls intents que es fan de qualitat, es veu que hi ha més acumulacions i, per tant, hi ha una feina ara en curs que és d'anar evacuant a la mesura del possible la màxima quantitat de gas que es pugui per tal de que, o d'evitar que si en el fons del dipòsit hi ha algun sector en què la impermeabilització és deficient, com hem dit ja abans, doncs no puguin sorgir o sortir o mobilitzar-se cap a les zones de l'exterior. Però el que és cert és que l'afecció ara mateix hi és i en la mesura que aquests controls que he dit que es fa en pous també es fa en cavitats, en la mesura que es vegi l'evolució de tot plegat es prendran decisions des de l'àrea metropolitana per tal de dirigir treballs específics d'intentar desgasificar, que ja s'estan fent, però que sigui de manera més efectiva desgasificar el dipòsit. També hi ha pous ara mateix de bombament de lixiviats. Vull dir que les actuacions que es duen a terme s'han vist reforçades i reorientades pel nostre estudi, però són feines que en diferent grau ja es duien a terme i era previst que es portessin a terme en el futur com a qualsevol altre dipòsit controlat que ha acabat la seva vida útil. Però en aquest cas, com que tenim unes condicions que fa que hi hagi gasos que hagin pogut migrar, doncs s'haurà d'actuar en conseqüència i potenciar al màxim les feines en curs i seguir fent aquests controls de gasos per tal de veure si hi ha una evolució a la baixa com és previsible que hauria d'haver-hi un cop tancat el dipòsit i fetes les feines o mantenint les feines de buidat de gasos i de lixiviat.
Doncs abans de parlar d'aquestes actuacions concretes que es poden fer més enllà de l'actuació grossa d'impermeabilització que s'ha fet, encara un darrer aspecte sobre l'estudi. Ens ha cridat també l'atenció la qüestió que parla de l'incendi profund, és a dir, que ho llegim textualment. Si es té en compte el cicle de vida de l'abocador i davant de l'impacte ambiental que existeix, ara mateix es genera un dubte fonamental: aturar o no l'incendi profund a l'abocador. Aturar l'incendi profund i tot el procés de degradació de la matèria orgànica determinarà un cicle de vida de més llarga durada amb tots els inconvenients que això tindria. Què és aquest incendi profund i per què es generen aquests dubtes?
els abocadors, de fet, no deixa de ser qualsevol abocador, no deixa de ser un reactor biològic, uh-huh. en el qual es produeixen reaccions que el que fan és incrementar la temperatura. Llavors, no és el primer i únic dipòsit en el qual s'entra en combustió part de la matèria dipositada i, per tant, és un problema que pot donar-se en abocadors. En el cas que ens ocupa, és clar, aquesta crema que hi ha interna és més difícil de conèixer exactament el seu abast i el seu resultat directe. Llavors, es poden emprendre mesures per dir, intentem sufocar-lo per veure si d'aquesta manera potser, perquè tampoc es té un coneixement tan clar en aquest sentit, es pot generar menys lixiviat o menys gasos, però la pregunta és com podem fer això, perquè si nosaltres estem forçant, i és una de les feines que ara s'està fent, la desgasificació, quan tu estàs desgasificant el que fas és treure, a partir de pous de bombament, estàs traient gasos. Si treus gasos i la impermeabilització del fons del vas no és prou curada, el que pots fer és que tu estàs traient gas però estàs afavorint l'entrada d'oxigen, de gas que trobaries a l'atmosfera a través de la zona saturada i, per tant, estaries introduint un factor que mantindria viu, diguéssim, l'incendi. Llavors, hi ha actuacions que poden ser interessants per una banda i contraproduents per l'altra. En aquest cas, per intentar minimitzar almenys l'entrada d'oxigen que pugui mantenir l'incendi, el que es fa és que els punts de bombament de gas es fa un cert control de la depressió en l'entorn per tal de que no sigui molt gran i així afavorir en menys mesura l'entrada d'oxigen. Què vol dir? Que potser estem traient alguna menys de gas o s'està traient menys gas del que tocaria, però per evitar amb aquesta extracció més controlada que t'entri un factor que et pugui incrementar un altre problema. Llavors, és un tema d'equilibris entre les diferents actuacions que es porten a terme i un tema d'equilibris que, en el fons, només el control de l'evolució del medi a l'exterior ens estarà dient quines haurien de ser les tendències. I llavors, hi ha alguns aspectes que s'hauran d'anar corregint a mesura que es disposin de dades, tant del control intern de l'abocador, perquè es controla la qualitat de gasos en pou, es controla l'assentament de la superfície, es controla la qualitat dels lixiviats que es treuen. O sigui, hi ha tota una sèrie de controls interns i externs que totes aquestes dades posades en una mateixa taula, treballades i pensades per prendre decisions, ens poden ajudar o podran ajudar, de fet, en aquest cas, l'àrea metropolitana, parlo com si això hi fos, però en aquest cas estem explicant un estudi en el qual té a veure el que es fa en el dipòsit, però nosaltres hem treballat sobretot en el medi, però vaja, que el medi és el que acabarà donant pautes a l'hora de prendre decisions d'allò que ja s'està fent i com, o què es prioritza o què s'intensifica o què es deixa de fer puntualment en el dipòsit. Per tant, el tema de control ara mateix és clau uh-huh. per prendre decisions sobre allò que s'està fent i com es poden reorientar, potenciar, millorar o afegir actuacions addicionals que ara mateix no es duguessin a terme.
És a dir, que al final tot és mal que mata. És a dir, si traiem massa gas pot entrar massa oxigen i setir el foc. Si deixem el gas, doncs aleshores tenim el gas a dintre i es pot infiltrar cap a altra banda. És a dir, que sempre la trobar l'equilibri és molt complexa i tenim... No, tenim un problemon aquí. Aleshores, a partir d'aquest estudi, l'àrea metropolitana de Barcelona va encarregar aquest estudi i en paral·lel estava fent totes les tasques, unes tasques que s'han anat desenvolupant en diverses fases, per impermeabilitzar i per col·locar tots aquells, no sé si som 120 o 150 pous, per treure doncs, els gasos i els lixiviats que van a parar. Els lixiviats van a parar en unes basses i els gasos van a parar en una planta de biogàs. A partir de l'estudi, què es pot, el que ens apuntava abans el senyor Solà, què es pot millorar i què es pot fer a partir d'ara un cop acabada la impermeabilització? Què més es pot fer i de què doncs, li ha de servir a l'àrea metropolitana aquest estudi per tal de, doncs això, per exemple, de que arribin... Doncs que els veïns de Garraf doncs, no sentin tantes olors, que hi hagi menys contaminació en el subsol del massís.
De fet, un cop arribem a la conclusió que la contaminació que sortint del dipòsit arriben al massís tant el que és a l'aigua com a l'aire. Un cop sabem com s'està produint aquesta sortida, no tenim ben bé clar els punts, perquè serien els punts en els quals la impermeabilització sigui menys efectiva, però vaja, sabem que es produeix a través bàsicament doncs, dels lixiviats i sortida directa de gasos. Hi ha una sèrie de coses que s'haurien de fer, que ja s'estaven fent i que per tant s'han de potenciar. Per tant, el primer és dir, hem de minimitzar l'entrada d'aigua a l'abocador. Si no ens entra aigua a l'abocador, tindrem menys lixiviats perquè generarem aquells que es poden generar a partir de l'aigua continguda en els propis residus. Per tant, impermeabilització superficial ja està executada. Aquesta font d'aigua ja no entra. És un punt interessant per dir tindrem d'entrada menys lixiviats que puguin sortir i en la mesura que nosaltres en fem extracció, cada vegada n'hauríem de poder treure menys. Això ho podrem veure a mesura que es facin aquests controls. Com que hi ha comptadors, es pot saber el que s'està traient. Dos, què pot passar també? Que l'aigua que plou a l'exterior del dipòsit, que infiltra, seguint discontinuïtats que pugui haver-hi en el terreny, pugui acabar entrant per algun lloc en el fons del dipòsit i, per tant, ajudar a generar o seguir generant lixiviats. Aquest és un aspecte que ja és més complex de controlar perquè no sabem exactament on estarien més males condicions la impermeabilització que podria fer que aigua des de fora ens entrés al dipòsit. Però, en aquest cas, si a partir d'alguns treballs que ens acabessin de donar més coneixement de detall en algun sector, sempre hi ha la possibilitat d'interceptar aquest flux, si és que el tinguéssim més ben conegut, i pot ser una línia de treball, de fet, que l'àrea pugui tenir en compte ara mateix, doncs de dir, farem una barrera hidràulica per intentar que aquesta aigua no hi arribi. I barreres hidràuliques en abocadors d'altre tipus se n'han fet. Per tant, normalment és per evitar la sortida del lixiviat, en aquest cas podria ser per evitar l'entrada d'aigua que genera lixiviat. Per tant, mesura 1 feta, impermeabilització, una potencial mesura 2 dependrà de tenir un coneixement més detallat d'alguns sectors. Però no vol dir que no es pugui dur a terme. Què més es pot fer? A banda de minimitzar l'aigua, el que es pot fer és minimitzar la sortida pròpiament de lixiviats des del dipòsit. Clar, no es pot fer una impermeabilització de fons del baix perquè el baix ja està ple. Potser, amb el coneixement que tenim ara, es podria intentar veure, però també és relativament complex, veure si alguna de les cavitats principals que hi pugui haver en el fons del baix que poguessin tenir aquesta connexió més directa amb la falconera des de superfície es pogués fer una intervenció de segellat. Ara poso com a exemple un cas molt diferent, però que podria il·lustrar-ho. Si recordeu com va haver-hi l'enfonsament aquell del túnel del Carmel, que va ser, de fet, perquè en el buidat del túnel va haver-hi una part de material en superfície que va cedir, per tal d'evitar que allò progressés, des de superfície es va fer unes injeccions, diguéssim, de formigó. El que feien era intentar taponar un orifici que s'estava generant en subsol. Diferència, que allà estava molt ben conegut el que era el túnel que ens havia portat en el punt en el qual s'havia de fer la impermeabilització i, per tant, tenies molt més coneixement i podies actuar més, entre cometes, quirúrgicament, encara que estiguem parlant d'una amplitud d'alguns centenars de metres. Aquí és més complex perquè la informació sobre les cavitats del fons del bas de fa anys i, per tant, potser no és prou exacte, però amb algun mètode indirecte, si es conegués millor, potser hi hauria aquesta actuació. Minimitzar la sortida de lixiviats, per això també es fa, sobretot, amb el bombament que s'està fent ara i, a més, amb el bombament dirigit en les àrees en les quals hi ha més acumulació. Un dels controls que es fa des del dipòsit és en els pous que estan instal·lats veure a quina fondària es detecta la presència de lixiviat. Per tant, en aquelles àrees en les quals el lixiviat està a cota més elevada i, per tant, vol dir que hi ha més gruix de lixiviat, és on ara s'està traient o s'està intentant treure el màxim de lixiviat i és el lloc on es poden preveure nous pous d'extracció i, per tant, ser més eficients en aquesta extracció de lixiviat. Quedaria una última actuació per minimitzar la sortida dels lixiviats, que és, igual que hem dit, fer una barrera hidràulica per evitar l'entrada d'aigua dolça o d'aigua de pluja a l'interior del dipòsit, que així no generi lixiviats, també podríem pensar en la possibilitat de fer una barrera hidràulica ja a la sortida. Tornem a estar amb el mateix. És una praxis que en llocs contaminats es pot utilitzar, però normalment les escales de treball són molt menors. Aquí estem parlant d'un massís amb unes elevacions des dels punts alts baixos de centenars de metres, que vol dir que una barrera hidràulica hauríem de tenir molt, molt més coneixement del que tenim, que se'n té molt. I, per tant, una mesura d'enginyeria realment molt i molt gran, que ara mateix no hi ha prou coneixement per implementar-la. Per tant, de moment, per minimitzar la sortida de lixiviats, l'eina que tenim ara mateix és l'extracció d'aquests lixiviats i l'orientació de quins són els punts més actius a l'hora de construir nous pous. I pel tema dels gasos, hi ha dues coses. Una, l'extracció de gasos que s'està ara fent, ja s'està duent a terme, però pensant-la sobretot per intentar no agreujar el problema de l'incendi, i en tot cas aquí sí que l'àrea ha estat també, pel que sabem nosaltres, en converses amb gent més experta o gent experta en tema d'incendis amb abocadors, però pel coneixement que hi ha ara no s'ha arribat ben bé a una conclusió clara de com actuar. I per tant, de moment, com a mínim, les mesures que es fan es pensen per intentar minimitzar l'entrada, en aquest cas, doncs, del gas, de l'oxigen, que permet que es mantingui d'una manera més clara aquesta incidència. I després quedaria una altra mesura, que aquesta ja és més, també té una part d'incertesa, que és que hi ha possibilitat, en algunes ocasions, de minimitzar la càrrega contaminant d'un lixiviat dintre el mateix abocador, perquè aquell lixiviat, amb els processos que siguin dintre del dipòsit, en el moment que surt, part d'aquella càrrega contaminant s'hagi quedat precipitada o en forma d'un altre component dintre de la part sòlida del dipòsit. Què ens trobem aquí? Que el grup o els grups de contaminants que contenen els lixiviats són diversos i l'actuació per rebaixar algun del tipus de contaminant pot ser contraproduent també amb els altres. Per tant, és una mesura ara mateix que es pot deixar en stand-by i potser en el futur es pugui fer alguna feina més concreta. I per acabar, en aquest cas, de lo que són les mesures, i parlant ara ja de la falconera, la falconera el que sí que té és que tenim ja un cert coneixement de com és. És en parlem d'oet, però arribat és perquè la part final està sortint una aigua, o l'aigua està sortint en forma d'un cert corrent quan tenim avinguda de pluges, però tenim un coneixement relativament acurat de les galeries que hi ha en aquell sector i sabem com funciona, que funciona a partir doncs, de lo que seria xemeneia i depenent de l'època de l'any hi ha una circulació de mar cap al Pou Eusebi com a xemeneia i depenent de l'any funciona al revés. En el moment que tenim una entrada i una sortida o dos entrades i dues sortides depenent del règim, aquí sí que s'ha plantejat la possibilitat d'instal·lar algun tipus de bombes que puguin extreure en aquest cas l'aire, el gas, i tractar-lo per tal de minimitzar les olors. No estaríem, en aquest cas, minimitzant l'arribada de contaminant en aquest punt, però sí minimitzant les molèsties que acaba generant-se per als veïns. I en aquest cas, doncs, no hi ha una prova pilot ben plantejada encara, però sí que hi ha prou paràmetres com perquè si fos necessari, perquè no baixa el contaminant en la mesura del previst, doncs que es pugui dur a terme aquest tipus d'actuació.
Doncs interessant, hem arribat a les 12. Volíem fer alguna pregunta més, però és que ha estat molt interessant aquesta, com a mínim, aquest apunt de mesures finals. Això és la festa major dels geòlegs, perquè de debò que de coses per experimentar en tenen una pila. Senyor Joan Solà, moltíssimes gràcies per les explicacions sobre aquest estudi i esperem que com a mínim els veïns de Garraf deixin de sentir amb el temps aquestes pudors.
Gràcies a vosaltres i estem a disposar en el futur per qualsevol nova conversa que cregueu oportuna de mantenir.
Així serà. I a tots vostès, moltes gràcies i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.